Des de fa uns anys, i de forma cíclica, els que cada dia fem un cop d'ull als diaris o escoltem notícies a la ràdio o a la tele, ens trobam de cop que els mitjans parlen del Bitcoin, de si s'ha enfilat el preu, de que si hi ha una bombolla, de que si Elon Musk descarta el Bitcoin com a moneda per les transaccions amb Tesla, etc. Avui volem fer una radiografia al moment actual d'aquesta criptomoneda, potser la més popular d'elles, amb alguns tenidors a la nostra illa. I ho farem amb en Manel Ruiz, desenvolupador de negoci a Affin Capital, encara que músic de vocació, com dèiem abans, i especialista en el Bitcoin. Molt bon dia, Manel!
Bon dia, Pepo. Moltes gràcies pel convit de venir a xerrar aquí a la ràdio sobre Bitcoin.
No, que va, t'ho agraïm a tu, perquè des de ja fa anys, jo diria que ja el tercer o així o sí, quart que vens, sempre li poses molta pedagogia amb això del Bitcoin.
Sí, sobretot també crec que és important oblidar-se momentàniament del tema del preu, perquè molta vegada és l'única cosa que crida l'atenció, no, de Bitcoin, i centrar-se una miqueta en què ofereix Bitcoin, en què és, no? O sigui, deixar tant el tema especulatiu de preu, de que és important i tot el que vulguis, no? És és un reflex d'adopció massiva. Però de vegades m'agrada el fet d'explicar què és Bitcoin, no? Entendre què tenim davant, no?
Va, doncs comencem per una cosa molt bàsica. Què és Bitcoin?
Bueno, Bitcoin vindria a ser és un protocol d'internet per la transmissió de diners. O sigui, de la mateixa manera que avui en dia hi ha molts protocols d'internet que fem servir tant per enviar e-mails, per enviar àudios, per enviar arxius, per enviar qualsevol línia de comunicació que sigui necessària per internet, a partir del 2009 va sorgir un protocol d'internet per la transmissió de diners. I, bueno, diríem, per mi, bàsicament és el sistema econòmic de l'era d'internet. És un sistema pensat creat durant l'era d'internet, pensat per la generació d'internet i ideal per fer pagaments per internet.
A veure, fa dècades, darrere de les monedes hi havia un valor or, després, doncs ara mateix ja no existeix aquest valor or, però en canvi hi ha una mena de valor confiança, no?, cap als bancs centrals o cap a les entitats, o cap a les nacions-estat, podríem dir, o supranacions-estat en el cas de la Unió Europea i l'euro. En el cas del Bitcoin, què hi ha darrere? O sigui, on confio jo?
Bueno, confies en que la red és completament transparent i que totes les persones que tenen un node, que tothom pot tenir, arriben a consens cada 10 minuts, arriben a consens i es posen d'acord en què ha passat en la red. I també està respaldada una cosa que es diu prova de treball, proof of work en anglès, que és el fet de generar els bitcoins. Aquesta energia invertida per generar bitcoins és la que fa que la red funcioni. I és una red que, des de la seva invenció, ha funcionat les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense parar. No ha tingut ni un moment de parar.
Quant val un bitcoin en euros?
Avui em sembla que està sobre els 34.000.
34.000...
Fa un any estava a 8.000.
34.000 euros val un bitcoin i fa un any ja està a 8.000. I quan es va crear l'any 2009, quan valia?
Em sembla que valia menys d'un cèntim.
D'un... O sigui,
em sembla que amb un cèntim compraràs 3 bitcoins.
Posa que fem-ho rodó, un cèntim. O sigui, d'un cèntim a 34.000 euros en 12 anys.
Sí.
I això com pot ser?
Bueno, perquè és purament oferta i demanda. No, és un mercat que no està regulat, que no pot ser regulat d'una manera, perquè diguem que les plataformes... Bé, que hi ha plataformes que són completament oficials, on t'has de registrar i el que vulguis, no? Però és un mercat que funciona les 24 hores al dia i es guia purament per oferta i demanda. No hi ha cap entitat reguladora, tipus algú que pugui modificar el preu, que pugui manipular el preu, com passa moltes vegades amb la borsa, no?
Però, per exemple, amb les divises també passa això de l'oferta i la demanda, però clar, hi ha un banc central, la Reserva Federal, als Estats Units, o el Banc Central Europeu, a la Unió Europea, que fan a la maquineta, diguem-ne, i hi ha una sèrie de sous que realment existeixen. En el cas del Bitcoin, que no hi ha representació física d'aquesta criptomoneda, quan sabem que existeix o no existeix un Bitcoin?
Bueno, perquè el tema és que hi ha una cosa que són exploradors de bloc, que es diu, que és un programa completament open source, de codi lliure, i que tothom pot comprovar, o sigui, tothom pot explorar els blocs, què està passant, pots anar allà, per exemple, que es diu mempool.es, i pots veure totes les transaccions que estan passant en l'últim bloc, qui ha minat aquest bloc, és un sistema que en realitat és completament transparent, és pseudònim, no és completament anònim, és pseudònim, fa servir, diguem, hi ha una cosa que es diu clau pública, seria com aquesta, la matrícula d'una adreça,
sí.
Però totes les transaccions són completament transparents. Tothom pot observar què està passant dins de la cadena de blocs.
Ara has utilitzat una expressió, diu, qui ha minat aquell bloc? Què vol dir la mineria en bitcoins?
La mineria és el procés de, segons el qual es genera Bitcoin, no? O sigui, el protocol Bitcoin cada 10 minuts emet un problema matemàtic i els miners de tot el món es posen a solucionar-ho. El miner que resol aquest problema matemàtic s'endú una recompensa, és un sistema d'incentius. Diguem que fins i tot té un punt d'economia circular, perquè és en si mateixa és autosuficient. Hi ha arribat un punt de tal maduresa, la mineria és una indústria tan amb uns incentius econòmics tan grans, pensem que, clar, cada 10 minuts està revertint Bitcoin 6,25, o sigui, cada 10 minuts està revertint amb les comissions uns $300.000 en Bitcoin. Per tant, hi ha una competició a tot el planeta de persones que inverteixen targetes gràfiques i que inverteixen potència de càlcul i electricitat per protegir la red i per fer que la red funcioni.
Déu-n'hi-do, tu ja has participat en aquesta competició alguna vegada?
Alguna vegada tinc algun amic, perquè aquí a Espanya amb el preu que paguem l'electricitat normalment és bastant inviable. Normalment la mineria es situa a països o a zones amb l'electricitat molt barata.
Perquè necessites molta potència de càlcul? O...
Sí, perquè més que res que no et surten els números, no? Diguem, o sigui, si aquí a Espanya acabaries pagant més en electricitat que el preu del bitcoin, per minar un bitcoin.
Caram! Hi ha algun país que s'hagi posat a fer bitcoins? A fer mineria de bitcoins?
Sí, bueno... Sabem que Venezuela i Iran estan fent-ho servir per saltar-se les sancions internacionals dels Estats Units.
Sí.
Ucrania també algú es va comentar. I Paraguai ha posat una llei ara on dona benvinguda a mineria amb hidroelèctriques i amb renovables. I El Salvador, que és un tema que volia xerrar amb tu, el govern, a part de decidir que Bitcoin és moneda de curs legal a partir del 7 de setembre, el govern del Salvador es posarà a minar Bitcoin amb energia d'un volcà, amb geotèrmica d'un volcà que tenen allà.
Caram, o sigui, aprofitaran l'energia per, diguem-ne, potenciar els seus sistemes de càlcul i generar nous bitcoins,
sí,
i enriquir de divises, en aquest cas criptomonedes, al país.
Sí.
Curs oficial a El Salvador, o sigui, podria comprar una casa o
tot.
Invertir o una Coca-Cola en bitcoins?
Tot, a partir del 7 de setembre, va ser una llei que va ser aprovada el 9 de juny, i a partir del 7 de setembre entra en vigor. I, clar, aquí ja... O sigui, per això tenia ganes de venir a parlar amb vosaltres, no? Per veure una actualització de què està passant amb Bitcoin. O sigui, de sobte, Bitcoin ha saltat el pla geopolític, ja. O sigui, què està passant? Si és moneda de curs legal a El Salvador, clar, hi ha països que estan tenint dubtes, ja legal de... Vale, llavors, si és moneda de curs legal a El Salvador, vol dir que aquí és moneda estrangera. Està afectant, ja s'està posant un pla, ja que ja no és allò el que era fa uns anys de quatre friquis d'internet que ningú entenia, el col·lega hacker, el col·lega programador, que parlaven d'això i ningú els entenia, sinó que és algo que ja s'ha posat en escena. I, per exemple, perquè veiem, clar, Bitcoin vindria a ser una mica l'antítesi del sistema dels bancs centrals, no? Pues, clar, el primer que va passar a El Salvador quan van aprovar la llei va ser que el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Mundial van trucar a El Salvador. I bueno, li van dir que era això de fer servir un sistema econòmic que no està controlat per ells. Posar una mica de pressió. També parlant d'un tema d'uns crèdits que van demanar, de si això podia afectar aquests crèdits que havien demanat i tot això. Vull dir que comença a estar una fase ja bastant més avançada, Bitcoin, per convertir-se en la moneda de reserva d'internet, que és per el que està dissenyat.
Venim aquí, a Formentera. Acabo de clicar Bitcoin Formentera i veig que hi ha diversos punts a la nostra illa on, per exemple, diu caixer euro, automàtic cash, caixer bitcoin, o sigui, el bitcoin existeix a Formentera? Quina representació té?
Jo la veritat és que no la conec gaire i m'agradaria veure aquests caixers.
Per exemple, l'estanc de Sant Ferran,
sí,
jo això ho he fet,
sí.
He comprat bitcoins allà.
Sí, això ho sé.
Amb una comissió, això sí?
Sí, una comissió que déu-n'hi-do.
Pots comprar-la.
Però, de moment, que jo sàpiga, és l'única... L'única cosa que et diria així, l'únic lloc on es pot comprar Bitcoin, perquè caixers jo, la veritat és que no n'he vist en si mateix com un caixer. N'havia vist a Eivissa, a dalt Vila,
sí,
però aquí a Formentera, que jo sàpiga, no n'hi ha.
Pots adquirir béns o serveis amb bitcoins a Formentera?
Encara no, que vas que bueno, tenim algun moment per proposar tant al Consell com a les agrupacions d'empresaris.
Clar, jo crec que això del bitcoin no ens ho prendrem seriosament fins que no puguem comprar, doncs, això, una casa o pagar el nostre menú d'avui dijous. Falta molt perquè passi això?
No, La veritat és que no falta molt. De fet, a molts països del món, tipus, on tenen normalment adopten tecnologies de forma molt ràpida, com en Japó, cada vegada el nombre de negocis que accepten Bitcoin és més gran. O sigui, jo crec que també hi ha un punt un tema del protocol, no? O sigui, pensa que Bitcoin, al ser software, es fan actualitzacions, no? I una cosa que us volia parlar és d'una solució pel tema de les transaccions. Bitcoin sempre se li ha dit que és lent, que no és molt eficient per fer micropagaments, no?
Per pagar el menú, el que dèiem ara.
Sí, per pagar el menú instantàniament i que no hagis d'esperar o que tal, no? I això ara s'està solucionant amb una segona capa que es diu Lightning Network, que vindria a ser com la capa dels micropagaments, i és realment increïble els avenços que ha fet en els últims 2 anys, perquè, clar, arribem al punt que ara va molt bé, és molt més fàcil d'utilitzar per usuaris no tècnics, i bàsicament et dona la possibilitat d'enviar cèntims a qualsevol lloc del món a un cost pràcticament zero, una dècima de cèntim. O sigui, pots enviar 5 cèntims i et costa pràcticament res, una comissió nul·la, i arriba a l'instantàniament. Això és molt important per poder fer micropagaments, perquè abans les transaccions de Bitcoin eren més lentes, potser tardaven 5-10 minuts, i clar, no n'hi ha un restaurant, i t'esperaràs 10 minuts a que la transacció es confirma.
No, que no arriba, no, que no sé què, que la cobertura aquí no sé quantos. Tenim entès que Twitter també entra en això de les transaccions.
Sí, això és un tema molt, molt interessant que l'altre dia parla el Jack Dorsey, que està super a favor de Bitcoin, i bueno, amb la seva empresa de Square, pues, és una de les empreses que tenen més Bitcoin amb moneda de reserva, no? I el que vol fer és com que per Twitter, mitjançant aquesta capa que es diu Lightning Network de micropagaments, que puguis, pues, enviar propines, si algú escriu un article que t'agrada o així, o alguna persona que segueixes o tal, pues li pots enviar un micropagament de 20 cèntims, una propina per haver escrit aquell article de qualitat.
O una donació de 100 euros, si et donen la gana.
Sí, sí, o donacions de lo que sigui, o sigui...
Caram.
Mitjançant les redes socials. Això és un punt molt, molt, molt potent que, bueno, diuen que començaran a implementar-ho ben aviat.
El que és evident és que avui en dia encara, o almenys en el nostre context socioeconòmic, doncs no és una moneda de canvi, ni pensem en vendre una casa i que ens paguin en bitcoins. Què és el bitcoin ara mateix?
Ara mateix seria un actiu més... Sí, que s'utilitza, hi ha gent que l'utilitza per especular, i com amb tantes coses, o sigui, avui en dia s'especula amb cereals, amb tot, no? Vull dir, és un actiu especulatiu, per una banda, però per una banda també s'està sent utilitzada com a moneda de reserva. O sigui, estem parlant que a partir d'aquest any Tesla té 1,8 bilions de dòlars en Bitcoin com a moneda de reserva.
Espera, 1,8 milions?
Bilions, bilions.
Això vol dir 1.800 milions.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I El Salvador va anunciar també que compraven 300 milions de dòlars en... O sigui, ja està passant. Hi ha empreses catalanes per les que jo he treballat també que estan posant Bitcoin en moneda de reserva. També el que parlàvem abans, no? Tot el... des del començament de l'any passat de la pandèmia, no? Els bancs centrals es van posar a imprimir com mai. O sigui, la Reserva Federal va imprimir, en els últims 12 mesos hem pres el 40% dels dòlars que han estat en circulació, posats en circulació mai.
Atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 dòlars impresos físics s'han fabricat en l'últim any.
Bueno, no físics ni tan digitals, perquè ells ja saps, o sigui, no tenen per què imprimir-lo així com directament, sinó que ho posen a l'ordenador. I clar, i això que portarà, ja està passant, s'està parlant molt als Estats Units de la inflació, no? I llavors ens veiem, bueno, veiem que l'estatus del dòlar com a moneda de reserva mundial s'està posant aquest en dubte, no? Perquè està perdent valor, vull dir, amb una inflació tan elevada, perd valor, i s'hauria de veure, clar, els xinos també han fet una moneda seva, una criptomoneda seva, però molta gent com jo aboguem per Bitcoin, perquè Bitcoin, una de les qualitats de Bitcoin que té com a moneda de reserva és que és neutral, no té una bandera darrere, no té un país, no té algú que pugui controlar i que pugui modificar el protocol, no? I llavors creiem que és perfecte per fer una moneda que no sigui de cap país en concret i que sigui de tots, no?
En el cas d'utilitzar el Bitcoin com a fons de reserva, no? Allò tributa? O podem tributar amb allò?
Bueno, tributa en el moment en què o paga o canvies el Bitcoin a euros, o avui en dia has de tributar també el moment en què compres alguna cosa amb Bitcoin. O sigui, i has de... Bueno, s'entén que si has comprat Bitcoin mitjançant una plataforma oficial, ho has fet a través d'una transferència bancària, o sigui que ja s'entén que totes les totes les lleis d'anti-money laundering, bueno, de lavador de diner, tot, sí, i tot això ja estan complertes.
Ara en parlem d'això. A veure, el primer supòsit, jo tinc uns bitcoins i els vull transformar en euro. Quan he de tributar aquí?
Bueno, depèn de la plusvàlua, passaria sobre la diferència, el benefici. I
la plusvàlua entre què? Entre el que...
entre el preu que vas comprar i el preu que vas vendre.
D'acord, o sigui, clar, en aquest cas, si en un any dius que ha pujat de 8.000 a 34.000, déu-n'hi-do la plusvàlua que pagaré, no?
Sí, depèn de... però normalment és un 20, un 23%.
Entre un 20 i un 23... Si tinc 100 euros en bitcoins, doncs hauré de pagar doncs uns 23 euros en... quan traslladi de bitcoins a euros i em quedaré amb 77.
Sí, no? Por ahí.
Més o menys. I en l'altre cas, si jo estic fent una transferència amb a tu, et compro el cotxe, jo pago amb bitcoins, i ho volem fer legal, no amb negre, òbviament. Llavors, com es tributa?
Bueno, en aquest cas hauries de posar-ho a la declaració que, bueno, tu tenies uns bitcoins i els vas utilitzar per comprar, i jo hauria de posar a la declaració que vaig vendre el meu cotxe per bitcoins.
Estic veient que s'hi ha de posar molta voluntat aquí. Vull dir que segurament moltes transaccions en bitcoin no quedaran doncs regulades en lloc.
Bueno, queden regulades a la cadena de blocs, però sí que hi ha un punt de que, bueno, és un altre sistema econòmic, una miqueta paral·lel, sí, un punt així.
Abans parlaves del tema del blanqueig de capitals, del rentat de sous. No és el bitcoin, doncs, precisament una, diguem-ne, una plataforma molt tupida perquè hi entrin els sistemes fiscals de les nacions-estats d'avui en dia?
Bueno, sí que d'alguna manera és un canvi molt gran en la manera de poder forçar, o sigui, la imposició d'uns impostos, no? Hi ha alguna cosa que canvia allà, és evident. El que passa és que, per l'altra banda, també et dic una cosa, o sigui, tenim informes de l'FBI i de la CIA on han estudiat la cadena de blocs de Bitcoin i han vist que només un 1-2%, i això surt a notícies oficials, és utilitzat, segons la CIA, per activitats criminals, que la resta és purament compra-venta, trading, no? O sigui, comerç de compra-venta de Bitcoin, no? I hi ha una empresa que es diu Chainalysis, que és la més important, que fa anàlisis sobre la cadena de blocs per treure metadata i informació d'on provenen les transaccions, que també diu que va sobre un 1-2% l'activitat de criminal en Bitcoin. Per tant, és molt reduït. Tinguem en compte que també moltes de les plataformes que utilitzem avui en dia, o sigui, ens sorprendríem si veiéssim la de multes que tenen acumulades els últims anys grans bancs de tot el món per blanqueig de diners. Recordem que aquest any Deutsche Bank va ser sentenciat a una multa astronòmica per blanquejar diners per ISIS. Vull dir que...
l'estat islàmic, eh?
Sí.
Ni més ni menys.
Sí, i HSBC per al càrtel de Sinaloa. Una bilionada, em sembla, en 60 bilions. 60.000 milions de dòlars. Vull dir que tampoc el tema aquest de Bitcoin blanqueig de diners, vull dir, potser hauríem de parlar també de bancs blanqueig de diners, no? Vull dir, no ha aparegut ara el blanqueig de diners amb Bitcoin.
No, i els pagaments, diguem-ne, ocults al fisc també es fan amb moneda física.
Es fa amb efectiu, normalment.
Amb cash.
Normalment es fa amb efectiu perquè Bitcoin té un punt que no és tan anònim, té un punt que és rastrejable.
I jo puc tenir una targeta de crèdit i pagar amb Bitcoin?
Sí, ara que hi ha més targetes, on hi ha moltíssimes targetes que pots utilitzar, i algunes també tenen un component molt interessant, que és que et donen una cosa que es diu cashback, que és com que et donen un 0,5% de retorn quan l'utilitzes en Bitcoin, en microunitats de Bitcoin. I llavors, si la gent, potser algú no vol comprar Bitcoin, però vol anar acumulant Bitcoin, per si algun dia realment el projecte es consolida, que va sent el que ha de ser, la moneda d'internet, doncs és una bona manera que acumulin Bitcoin.
Però clar, hauré de trobar un lloc on poder pagar amb Bitcoin, no? No em fa la conversió automàtica d'euros a Bitcoins o de Bitcoins a euros.
La targeta?
Sí.
No, la targeta funciona en via Mastercard i Visa, i són targetes que, bueno, algunes...
Tu en tens alguna?
Sí, tinc una que es diu...
M'ensenyes?
Es diu Wirex. El que passa és que aquesta, el que has de fer, o sigui, pots tenir un moneda de Bitcoin a dintre.
Sí.
Però...
fa una pinta una targeta normal i corrent.
És una targeta normal, sí.
Però tu pots pagar un bitllet d'avió amb això o un restaurant?
Sí, sí, sí. Tot.
I aquí només tens bitcoins?
Aquí pots tenir euros, pots tenir dòlars, bitcoins, pots tenir molt...
el que vulguis.
I va vinculat a una aplicació de mòbil, i tu pots anar canviant a l'aplicació de mòbil els dòlars per euros, per bitcoins, per lo que...
Però suposem que tu a la teva vida només hi hagis ingressat bitcoins uh-huh. i vas ara a menjar a la saborada de Can Simonet al migdia, uh-huh. podràs pagar amb
I
això?
Amb la targeta sí, i tant. Clar, clar, ells al final no veuen bitcoin, ells veuen euro allà, o sigui, ells no reben en cap moment res.
I en tot cas, tu pagaràs una miqueta més perquè segurament et cobraran una comissió
sí.
de transformació, no?
Uh-huh. Exacte. Sí.
Saps si és molt aquesta comissió?
Em sembla que va sobre el voltant d'un 1% o així, déu-n'hi-do.
O sigui, que a través d'aquestes plataformes com Wirex uh-huh. ja es poden fer pagaments, en realitat, amb...
sí.
són pagaments amb euros, però diguem-ne, el monedero d'on treuen els euros són bitcoins.
Sí, jo veig una miqueta com saps les rodetes aquelles dels nens quan aprenen amb bici, no? Les que posen darrere, és una miqueta
sí.
com perquè la gent comenci... No passarem d'un sistema completament centralitzat, custodiat, un sistema... tan descentralitzat i tan lliure com Bitcoin del dia a nit, no? Hi haurà passos intermedis, no? Ho veig com una miqueta com un intermig. I bueno, he dit també que Visa, Mastercard i PayPal, no sé si ho heu vist, però porten molts mesos, de fet és possiblement el que ha fet pujar el preu tant, que estan fent anuncis de que Bitcoin estarà a les seves plataformes, de fet ara a PayPal ja pots comprar i vendre Bitcoin per PayPal, Visa i Mastercard diuen el mateix, i bueno... hauríem de veure realment, o sigui, què passarà amb a la que, o sigui, pensa que ara mateix em sembla que és un 2% que adopta, de la població mundial que ha tingut Bitcoin alguna manera, alguna vegada o l'ha utilitzat. Falta un 98% més. Abans sentia els de Nickel parlant d'inclusió, que Nickel funciona molt bé per persones sense documentació, sense nòmina o tal. Clar, Bitcoin és que en un minut tens un moneder configurat i és completament gratuït. Mai Bitcoin et cobrarà cap mena de comissió per tenir un compte, no? I és un compte que tothom que estigui connectat a internet pot tenir en qualsevol moment, no? És un sistema econòmic global on tothom pot participar. De fet, una cosa que es comenta també és que Bitcoin pot ser utilitzat també per aparells de internet de les coses, no? O sigui que hi haurà un punt en què dintre de poc hi haurà màquines que començaran a utilitzar Bitcoin. Màquines que faran transaccions entre elles amb Bitcoin. L'economia de màquina a màquina.
Posa un exemple. La meva nevera comprarà el supermercat amb Bitcoins?
Bueno, això sona una mica futurista, però ja està passant amb cotxes intel·ligents, no? Per exemple, o sigui, imaginem un cotxe intel·ligent que es pot aparcar, pot funcionar sol, no? Automàticament. La visualització dels prototips vindria a ser que tu arribes a Barcelona, te'n vas al teatre
sí.
i ja no has d'aparcar el cotxe. Sortiràs del cotxe i ja és el cotxe que se'n vagi a aparcar-se sol, no?
Tant de bo, sí.
Sí. I per exemple, el cotxe aquest, si després vol anar a aparcar al pàrquing o tal, doncs, senzillament el pàrquing estarà connectat, o sigui, interactuarà entre ells i el cotxe mateix pagarà el pàrquing i tot, sense que tu hagis d'estar fent clic-clac.
L'internet de les coses.
Sí, és una mica futurista, però cap al 2030 s'estima que això hagi crescut bastant.
Estem parlant d'aquí al costat, eh?
Sí, 2030, en dos dies estem aquí.
A veure... he de comprar bitcoins o...?
Home, jo primer de tot dic que, clar, jo no faig... o sigui, no vinc a la ràdio a fer recomanació d'inversió. El que passa és que jo diria, li diria a les persones que s'ho mirin una miqueta perquè ja, vull dir, ja fa molts anys això no s'anirà, vull dir, bitcoin no s'anirà, no desapareixerà les nostres vides. Nosaltres, és com, seria com dir que l'e-mail desapareixerà les nostres vides. No té molta pinta, la veritat, que l'e-mail vagi a desaparèixer, no? I per tant, les persones que, bueno, no cal que agafin tots els seus diners i els seus estalvis i es fiquen a Bitcoin, però sí que em sembla que ha arribat un punt en què podem veure bastant clar que en el futur els pagaments per internet estan fets amb Bitcoin. Per tant, millor abans que després.
Com podem comprar Bitcoins? Bueno, una opció és la que hem dit abans, anar a l'estanc de Sant Ferran, però dius que allà la comissió és una mica contundent.
Bueno, a mi em sembla la comissió una mica contundent. Després hi ha plataformes on t'has de registrar com una espècie de... has de seguir unes normatives d'identificació, no? Et trobes un compte i envies euros des de la teva compte bancària i des d'allà compres Bitcoin, no? Per exemple, no sé, una que a mi m'agrada bastant que es diu Kraken, que fa molts anys que funciona, té un equip de seguretat molt bo, no ha estat hackejat mai, i em sembla bastant útil.
I allà jo, diguem, el meu compte corrent normal d'una entitat bancària convencional, pago amb euros i a mi em donen bitcoins, a on me'ls donen o a on me'ls envien?
Bueno, aquest és el tema. L'ideal seria baixar-se un moneder, descarregar-se un moneder i tenir els bitcoins tu mateix en custòdia, perquè aquesta és la gran cosa de bitcoin, no? O sigui que la custòdia de bitcoin te la fas tu mateix. No hi ha un banc darrere, tu ets el teu propi banc.
Tens un moneder virtual i unes, em sembla que són 12 paraules clau, no?
Sí, 12 o 24.
Per accedir-hi. Uh-huh. El tema és que si perdo aquestes 12 paraules clau s'ha acabat, eh?
Bueno,
sí, o si les sap algú altre.
Sí. El tema és que, clar, un sistema econòmic com aquest, que és tan lliure i tan obert, té un nivell de responsabilitat pues, a la part, no? Si vols llibertat econòmica, has de tenir responsabilitat econòmica. Ja no és com allò, el tema aquest com del banc, allò com d'aquest cuit de les claus privades, ui... Ho sento que com si fos el papa que et guarda els dinerets per quan els vulguis gastar, no? Aquí ets tu mateix qui té els diners.
Escolta'm, ja per acabar, amb aquest nou sistema de criptomoneda, amb transaccions anònimes, amb doncs una privacitat absoluta, clar, com es podrà pagar impostos amb aquest nou sistema? Vull dir que jo no sé si el nostre model tradicional d'estat-nació amb una seguretat social, escoles públiques, es podrà sostenir si el bitcoin tira endavant i, clar, ja no hi ha possibilitat de controlar les transaccions, els ingressos, els beneficis. Com ho veieu?
Bueno, això és un tema que és important de veure perquè bitcoin en si mateix no és que estigui vinculat, o sigui, pot ser utilitzat per persones que vulguin, pues, d'alguna manera, viure...
Evadir impostos.
Sí, no tant per evadir impostos, perquè, clar, si tu tens una terrassa al teu restaurant, et vindrà a demanar i igual pagaràs al govern de Miami, ara, per exemple, pots pagar els impostos locals amb bitcoin, excepte bitcoin. I, de fet, els empleats, em sembla, també poden cobrar el seu sou en bitcoin a Miami. Vull dir que, d'alguna manera, jo diria que no anul·larà la capacitat de l'estat-nació d'imposar impostos, però sí que, d'alguna manera, la limitarà en certa manera. Si has de pagar IVA, doncs el pagues IVA. Ja vas al supermercat, pagues IVA, i no depèn de que paguis en euro o en bitcoin que aquell IVA el paguis, perquè el supermercat posa els preus amb IVA. O sigui que, d'alguna manera, ho limitarà. I sobretot, més que res, és que el tema d'imprimir bitllets, com està passant d'aquesta manera tan salvatge, a mi, sincerament, em sembla que fins que no... Si hi ha una relació de que tu i jo i tothom aquí va a treballar cada dia per guanyar uns bitllets i després hi ha unes persones que tenen la capacitat d'imprimir els bitllets com els doni la gana, hi ha una relació d'esclavatge allà. Vull dir, bàsicament, tens tota la humanitat anant al darrere d'una cosa que hi ha una persona que té la gallina dels huevos d'oro, no? I a mi em sembla que fins que no arribem a un... L'interessant de Bitcoin, no? Quan s'imposi el protocol Bitcoin, aquesta capacitat d'imprimir bitllets se'ls trobarà a les mans, no? A l'estat-nació. I aquesta part a mi em sembla interessant perquè és una concentració de poder massa forta. De fet, molts dels bitllets aquests que han estat imprimits en els últims 12 mesos han anat a salvar empreses dels Estats Units que fa un any abans de la pandèmia s'estan repartint beneficis milionaris. S'ha de veure, també. És massa golós. Tenir el control del diner d'aquesta manera és massa golós. De fet, hi ha una frase mítica d'un dels membres de la família Rothschild, famosa...
Sí, sí, banquers.
Que deia... mentre jo tingui la capacitat de generar o de portar els diners al mercat, no? D'alguna manera, sigui és que ho penso en anglès, el supply, no? Com el subministre dels diners, més igual quin partit hi hagi al poder i quines lleis faci, perquè és com que té la corretja agafada, té la paella pel mare completament, no?
Bé, doncs avui hem volgut aprofundir un poc més amb el món dels bitcoins. Segons explica Manel Ruiz, és un món ja inevitable per venir aquí mateix al girar la cantonada. En tot cas, doncs bé, Manel, et veurem també el dissabte a la nit, al Jazz, no? Hi seràs?
Aquest dissabte estic a Barcelona, següent.
El següent, però bé, un dels habituals del Jazz a la plaça, amb Antoni Gartel i companyia. Manel Ruiz, moltíssimes gràcies, desenvolupador de negocis a Affin Capital, una vegada més, per intentar amb la màxima pedagogia possible doncs, explicar-nos què és això que a vegades alguns, com per exemple a mi, ens sona tan estrany que és això
moltes
del
gràcies.
Bitcoin.
Gràcies.